Bona tarda, són les dues en punt, encetem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Comencem la setmana amb una bona notícia per l'esport sabadellenc. El Creu Alta Sabadell en Vol jugarà la pròxima temporada a la Primera Nacional. Els quadres arlequinats tornaran a lluir categoria estatal, compartint protagonisme amb l'OAR Gràcia Sabadell i fent de la ciutat de Sabadell una ciutat de referència en aquesta categoria. Un derbi que segur que aporta afició, que segur que aporta també arrelament de l'handbol a la ciutat i que ens acosta a èpoques pretèrites i de luxe per a aquest esport a Sabadell. Han hagut de passar mesos, però el conjunt de Sergi Cifré ha sabut avui que la federació confirmava el seu ascens. En el moment de la interrupció, recordem, vivia una situació curiosa. Primer classificat, però amb un partit pendent justament contra el segon classificat. Per més morbositat, era el Terrassa, que també ha acabat ascendint. És la notícia del dia. La classificació i el fet d'haver jugat els mateixos partits ha acabat donant l'ascens a l'equip arlequinat, aquesta plaça Primera Nacional, però també al Terrassa. I ara els esforços estan centrats ja, pel que fa al Creu Alta Sabadell, en tirar d'enginy per poder consolidar-se a la Primera Nacional. Serà una temporada segur divertida en aquesta categoria, amb arlequinats i també amb els verdiblancs de l'OAR Gràcia.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so avui, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Coneixerem l'última hora del Centre d'Esport Sabadell, repassarem les estadístiques dels tercers classificats en el play-off des que tenim l'actual format i, entre altres coses, felicitarem el president del Creu Alta Sabadell en Vol pel seu ascens a Primera Nacional i també coneixerem el rival definitiu i la data del partit de play-off de l'Amics del Pou Nou Escorial en futbol sala.
I fora de l'hotel?
Avui arrenca la segona jornada postconfinament a Primera Divisió. A 8:15 el Camilo Cano de la Nucía, segur que us sona l'escenari, Levante-Sevilla. I a les 10, un altre duel andalús-Betis-Granada, igual que el Sevilla-Betis, amb el qual es va reprendre ara fa uns dies la competició. Ahir, 3 partits. Destaca el triomf del Madrid 3-1 a Valdebebas contra l'Eibar. L'equip de Zidane és a 2 punts del Barcelona, la classificació del líder. Dos aspirants a la Champions, com l'Atlético i la Real Sociedad, van empatar a 1. Els matalassers a Bilbao contra l'Atlètic Club i els Txuriurdin a casa Noeta contra l'Osasuna. Iker Casillas ha anunciat avui que es retira de la cursa per la presidència de la Real Federación Española de Fútbol. Camí lliure, per tant, per Luis Rubiales per ser reelegit. Finalment, Gavi ha anunciat que deixa l'Al-Sadd, l'equip que entrena Xavi Hernández. S'especula que és el pas previ per tornar a l'Atlético de Madrid per suplir el Mono Burgos com a segon entrenador del Cholo Simeone.
Han parlat en les últimes hores...
Per Quique Setién, entrenador del Barcelona, Antoine Griezmann és intocable.
Bueno, Griezmann es indiscutible. Ha jugado prácticamente todos los partidos desde que estamos aquí. Es verdad que ahora hay más jugadores y se tienen que repartir más los minutos, ¿no? Seguimos contando con él y seguirá teniendo su protagonismo, evidentemente, porque es un jugador tremendamente importante para este equipo y para este club.
De quin partit no estarem pendents?
De l'inici de la Lliga de Letònia comença la Lliga d'aquell país, jornada 1, a les 5-2 partits, Daugavpils contra Liepāja i també Rīgas Ventspils a 7:15, el tercer partit del dia, Riga Futbol Club Valmiera.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Keco Martínez i també el balear Martí Crespí.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts. minuts per sobre de les dues amb la cançó que mai acaba de trencar. Arrenquem un altre cop setmana aquí a l'Hotel Suís. Arrenquem programa aquest dilluns 15 de juny del 2020. Sergi Garcés, com estàs?
Molt bona tarda i crítica injustificada així per començar.
Sí, home, ja t'ho vaig dir l'altre dia que la tornada no arriba mai, que és una...
No li cal.
No.
És que no li cal.
És un camí llarg per trobar-la, però vaja... Com llarg està sent el camí cap a Marbella, cap a Màlaga, cap a Algeciras, vés a saber on serà el primer partit. Un mes i tres dies per l'inici del play-off. Dijous un mes clavat per el primer partit de la promoció, que no vol dir que sigui el del Sabadell, perquè pot ser dissabte o diumenge. De moment el Sabadell segueix entrenant-se des de fa 8 dies aproximadament amb grups de 10 jugadors, però sembla que poden haver-hi novetats. Ho dic... perquè Salut farà arribar al Ministeri de Sanitat la proposta que Barcelona i Lleida passin a fase 3 aquest mateix dijous. Això té una importància que va molt més enllà de l'esport i del centre d'esport Sabadell, però aplicat en clau arlequinada, estem parlant que el Sabadell pot passar en 3 dies a una nova fase, amb el que això significaria, Sergi.
Sí, seria un canvi substancial de produir-se. Per cert, deixa'm que et digui que aquesta setmana han començat les dobles sessions. Avui l'equip ha treballat al matí, tornarà a fer-ho a la tarda, i sense anar més lluny, dimecres ho tornarà a fer també per partida doble, així per posar en situació una miqueta com queda l'escenari. Però pel que fa a les característiques d'aquests entrenaments, com bé dius, podríem canviar de fase en mitja setmana, i aquest canvi de fase també podria portar canvis substancials, insistim, en quant a la metodologia o plantejament d'aquests entrenaments. A l'espera que el BOE no contradigui, i sempre diem el mateix, igual que no especifica massa en positiu, també és cert que tampoc no retreu,
restringeix,
sí,
no?
Retreu massa en negatiu, el Sabadell podria començar a entrenar amb allò que es diu la nova normalitat, grups més amplis. Sí que hi ha un petit matís aquí, un asterisc encara, que caldria retirar o eliminar de l'equació, que és el de l'esport de contacte, o els esports, com en el cas del futbol, on existeixi aquest mínim contacte, que és el que ara faria variar, potser, el que entenem com un entrenament normal. Per què? El Sabadell podria començar entrenant grups de no més de 20 persones, també és curiós, quan tens una plantilla de 26, 27, que 7 quedin al marge d'aquest entrenament, però bé, això ja va al marge.
No, fins i tot que el futbol és un esport de
22.
Sí, per tant, si tu el que vols fer és treball tàctic, hauràs de fer un 10 contra 10.
Correcte.
O treus els porters i els deixes amb l'altre grup, o si no ja m'explicaràs el treball tàctic, no?
I aquí és on entra aquest matís, que s'hauria, com dic, de retirar, per dir-ho així, perquè tot sigui normal nova normalitat, que és que el futbol encara està dintre d'aquests paràmetres del considerat esport amb contacte. Per tant, si no es retirés, oficialment no podria haver-hi un entrenament a l'ús del que abans de tota aquesta pandèmia i abans de que cap de nosaltres sapigués de l'existència de la Covid-19, doncs enteníem com un entrenament normal i corrent del centre d'esport Sabadell o de qualsevol altre equip.
Per tant, matís fet, dependrà del que publiqui el BOE per acabar de dir que el 100% és un entrenament normal o no, però, per exemple, sí que s'estipula algun canvi substancial, com per exemple l'ús dels vestidors en aquesta nova fase, fase 3.
Sí, llavors aquí la logística, home, varia bastant. Hem de recordar que el Sabadell ara mateix, els jugadors, sempre diem el mateix, arriben canviats de casa en els seus cotxes particulars, tal qual acaben els entrenaments, ja siguin a l'estadi de la Nova Creu Alta o ja siguin a l'estadi Josep Molins de l'Anilla Esportiva de Sant Oleguer, tornen a marxar cap a casa vestits encara amb la roba d'entrenament i sense dutxar, i que no és fins que no arriben als seus domicilis que no passen per la dutxa i es treuen aquesta roba. Això, evidentment, té unes dificultats, uns afegits, uns hàndicaps que amb la nova fase, podríem dir-ho, també s'evitaria, i podria haver-hi una rutina una mica, insistim, més normal o més habitual.
Estarem pendents si tot va com ha d'anar en qüestió de 3 dies. Dijous Sabadell ja faria el salt a la tercera fase de desconfinament i estaríem en aquesta tessitura que dèiem ara, de veure què publica el BOE, si el centre d'esports el mateix dijous, divendres o dissabte ja pot tornar aquesta normalitat, entre cometes, de sessions ja com les que hem vist, per exemple, a Primera Divisió abans que es reprengués la Lliga aquesta setmana. 5 setmanes queden pel play-off, 24 dies de programa traient Sant Joan, que és entre setmana i que és festiu, i avui estem, Sergi, d'estrena. No sé si ho tens controlat o no, el calendari.
Cada dia farem aquí cosetes que tenen molt a veure, molt a veure, per posar-nos en situació. Allò que es diu per
anar fent xup-xup,
una
no?
mica correcta, una mica de caliu.
Fer bullir l'olla.
I que no ens agafi allò a peu canviat, cosa que dubto, perquè si després de tant parlar-ne i amb tants dies per endavant, algú encara no té clar que el 18 o 19 de juliol entrem en matèria ja al 100%, és que realment està molt desconnectat de la vida. Però sí.
Te'n faries creus, ja no tan, evidentment, la data del partit, que a vegades algú sí que li balla una mica pel cap, però sobretot el tema del format. O sigui, he respost a 4 o 5 persones en l'última setmana amb el tema del sorteig, sobretot a partir de la juguesca que va llançar Boris Garros, de a veure qui encerta els 3 rivals que ens poden tocar si anem passant rondes al centre d'esports. I clar, la gent preguntava, però el sorteig serà pur? Però ens pot tocar gent del mateix grup? Però la classificació es té en compte? No. És que ja és a risc de fer-me repetitiu, però ho comento ni que sigui de passada i després entrem al tema que hi anàvem. Sempre la classificació és el primer criteri. Per tant, el Sabadell juga contra un tercer a la primera eliminatòria, però no se sorteja tot el quadre sencer perquè no es pot sortejar, Sergi, perquè depenent de si passen, per dir-te alguna cosa, 4 quarts en els creuaments contra segons o 4 segons en els creuaments contra quarts, pot canviar una cosa o l'altra, perquè al final el que prima més, Sergi, és com has acabat la Lliga.
Sí, el primer paràmetre de decisió és la classificació, com dius, i llavors aquest ja de per si marca una primera criba, per dir-ho així, i en cas de dubte encara entra un segon paràmetre, que és el del teu grup.
Estalviar-te'l.
Correcte. Aquí, sempre que sigui possible i en situacions semblants, és a dir, que hi hagués 2 segons classificats que es poguessin creuar amb el Sabadell, si un fos el Barça B, aquest quedaria descartat respecte a l'altre. La prioritat seria, en aquest cas, primaria el fet de no creuar-te amb el Barça B, que no significa que a l'última eliminatòria, depenent de com vagin els creuaments i els equips que van passant ronda, no descartis que el Sabadell es pogués trobar bé amb el Castellón, bé amb el Barça B, amb el Cornellà allò és
impossible,
és
un
tant per cent molt, molt baix de que això pogués arribar a produir-se. No impossible del 100%, però sí, bàsicament gairebé impossible, però...
Recordem què ha passat, o sigui, el famós Barça B Sant Andreu.
Correcte.
Del no penal a Nolito, era un creuament que no es podia forçar perquè com la classificació anava per davant dels grups, sí o sí havia de ser així.
Correcte, és a dir, primer va la classificació, si la classificació et deixa mínima dubte, o sigui, un mínim dubte de pot ser aquest o pot ser l'altre, llavors entra el factor no creuar-te amb un equip de la teva lliga. Però sempre hi ha la possibilitat que a última hora, de fet, l'aposta que un servidor ha fet en la juguesca és que el Sabadell pujarà després d'eliminar el Club Deportivo Castellón a l'última eliminatòria. Per tant, aquí ens trobaríem amb els orelluts a 90 minuts i jugant-nos al ser o no ser diumenge 26 mateix, ja em va bé que sigui la data bona.
Poso un exemple per rematar-ho. Segur que a la segona ronda hi han 2 primers, perquè són els que cauen de les eliminatòries de campions i van a la repesca. De què depèn que el Sabadell es creui o no amb un campió a la segona ronda? Tan fàcil com saber quants quarts classificats passen ronda. Sí, per posar un exemple, cap dels 4 passa ronda, segur que el Sabadell com a tercer li tocaria, perquè serien faves comptades. Serien 2 primers contra 2 tercers, i els segons entre ells, i ja està. Què passa si són 2, per dir alguna xifra, els quarts que passen ronda? Claríssim. 2 primers contra 2 quarts. El Sabadell jugaria contra un segon. Què passa si hi ha una animalada de sorpresa, que és que els 4 quarts es carreguen els 4 segons? Doncs a partir d'aquí ja serien els quarts contra els 2 tercers i els 2 primers.
Sí, ja tocaria un quart. I, evidentment, dintre d'aquesta combinatòria, no tocaria el Cornellà.
Correcte.
Per tant, perquè la gent ens entengui, no tocaria el Cornellà en aquest suposat que l'altre dia ja feia memòria. Jo crec que no s'ha produït mai que els 4 quarts eliminin els 4 segons.
No, també... aquí l'únic és que és a partit únic, no? I ara després et preguntaré per això, però vaja, com a mínim obriria una mica més el ventall de la sorpresa.
Sí, és més probable, dintre de la poca probabilitat, és més probable perquè estàs eliminant 90 minuts a camp contrari, jugant la tornada més a casa del segon classificat, etc. Però difícil, difícil.
Per ubicar-nos, i ara tiro de memòria, els segons són Ibiza, Cultural Leonesa, Barça B i Marbella. Els quarts és Valladolid, Promeses, Peña Deportiva, Cornellà, i Yeclano. Per tant, el perfil de rivals és una mica diferent del segon i el quart.
Ja veus.
Hem fet el matís, espero que quedi clar, tot i que és una mica complicat d'explicar, i si cal, ja d'aquí a 35 dies aproximadament que falten fins al playoff ho tornarem a explicar, però com dèiem, avui és dia d'estrena aquí a Ràdio Sabadell, perquè durant aquestes 5 setmanes que queden fins al playoff farem el camí cap al playoff. Un cop al dia, una píndola gravada amb de tot una mica, amb estadístiques, amb números que tinguin a veure amb el rival del Sabadell quan el coneguem, amb l'estadi, amb la pròpia plantilla del centre d'esports, estadístiques dels play-off en general i una mica d'història dels play-off del Sabadell en particular. Avui, per exemple, arrenquem aquest capítol amb 3 minutets d'estadístiques preguntant-nos als tercers classificats quina sort han tingut en aquest play-off quan el format era igual que l'actual?
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Des del canvi de format del play-off amb la introducció de l'eliminatòria de campions la temporada 2008-2009, 44 equips han pujat a segona divisió i d'aquests 44, només 5 han estat tercers classificats. Dit d'una altra manera, un 11% dels ascendits a la categoria de plata havien acabat la Lliga en tercera posició. No hi ha dubte que és un sistema pensat per afavorir els equips que han guanyat els seus respectius grups per la via directa o per la de la repesca. Un 66% dels campions han acabat pujant, un 18% eren segons i només un 4% eren quarts. Però tornem als tercers classificats per repassar aquests 5 ascensos que s'han donat. El primer que crida l'atenció és que en els 3 dels últims 4 play-offs sempre ha pujat un tercer. L'any passat va ser el Mirandés fent valer el factor Anduba. Només 3 victòries i totes 3 a casa. Un fet similar li va passar al Lugo de Quique Setién la temporada 2011-2012. 3 victòries a l'Anxo Carro i un ascens al Carranza per penals, tot i haver perdut per 3 a 1. Els precedents també ens deixen connexions arlequinades. Fa 2 temporades, un rival del centre d'esports en el grup 3, l'Elche, va tornar a segona divisió a la primera, guanyant 5 dels seus 6 partits del play-off. Fa 4, la 2015-2016, el Sevilla Atlético va pujar perdent només el partit que, paradoxalment, li va donar l'ascens. Aquell 0 a 1 contra el Lleida Esportiu és recordat per l'últim penal de l'equip de la Terra Ferma, que va estavellar el travesser un exarlequinat, Òscar Rubio. De fet, posats a buscar vincles amb l'actual Sabadell, Antonio Romero ja sap el que és ascendir 2 cops com a tercer classificat. Ho va fer l'any passat amb el Mirandés i també amb el filial del Sevilla contra el Lleida. I és difícil d'oblidar el play-off de l'Alcoyano al curs 2010-2011, el mateix de l'ascens a Ipurua. Primer per l'eliminació del Real Madrid-Castilla jugant el partit d'anada al Santiago Bernabéu i després per carregar-se un Eibar que venia de caure contra el Sabadell i amb els mateixos guarismes. 0-0 al Collau, com a la nova Creu Alta, i 1-1 a Terres Eibartarres. A la darrera eliminatòria, l'equip que entrenava David Porras va ascendir a Costa del Lugo. Ser tercer no és precisament un camí de roses. Tret de l'Elche i el Sevilla Atlético, la resta van haver de pujar eliminant els 2 campions que havien caigut a la primera ronda. A 3 partits i no pas a 6, les forces es reduiran i el Sabadell buscarà donar continuïtat a la tendència de tercers que han acabat a segona divisió en els últims anys.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Aquests són els números dels tercers classificats amb aquest format, evidentment, Sergi, arlequinat, Òscar Rubio,
sí,
ex del Lleida, no ex arlequinat.
Pobre, recordem que tots els jugadors del Sabadell van acordar la pròrroga del seu contracte i Òscar Rubio també, per tant, sí, sí, arlequinat, Òscar Rubio.
Només un de cada 10 ascensos és per un tercer classificat amb aquest format, el que passa que, clar, té un punt de trampa a l'estadística, que és que el 50% sempre, sí o sí, se'n va cap a un primer ja.
Sí, sí, i que a més, a mi el que em va sorprendre el dia que vam estar repassant aquests números i avui que els hem tret així a la llum, és com baixa la proporció després dels primers classificats que van a la repesca. O sigui,
un de cada 3 pujaria.
No és fàcil, anar a la repesca. Per sort, el Sabadell, l'últim precedent que té en aquests play-off, no va haver d'anar a aquesta repesca, ho va solventar a la primera de canvi, però després ho recordàvem la setmana passada, cap dels dos que van anar a la repesca, ni Lugo ni Eibar, van ser capaços de superar, de fet, van caure els dos amb el Deportivo Alcoyano en les posteriors eliminatòries.
Que era tercer, l'Alcoyano. Per tant, aquí tot es tanca el cercle, no?, dels tercers, com dèiem avui. 5 tercers de 44 equips que han jugat amb aquest format han pujat. El percentatge, evidentment, és molt baixet.
És baixet.
Un de cada 10, aproximadament. Però això sí, com deia ara la Núria García i el Pere Gallifa amb aquest informe del Pau Vituri, dels últims 4 anys, en 3 ha pujat un tercer. Per tant, no sé si és per aferrar-nos a l'estadística, si perquè grans equips com l'Elche, que havien caigut a segona B però no estaven acostumats a ser-hi, es van veure que entraven com a tercers, però en el fons, parlant malament, era com un gallet de la categoria. O sigui, no sé si és per una cosa o per l'altra, però en els últims anys no li han anat malament les coses al tercer classificat d'algun grup.
Jo, més que agafar-nos a l'estadística aquesta, per agafar-nos alguna cosa, veig més viable el que has comentat abans dels quarts classificats, és a dir, el format d'aquest any crec que facilita...
Era la següent pregunta,
clar,
just?
Bé, doncs ja m'he avançat el guió. Facilita que pugui haver-hi aquest factor sorpresa, si ho volem dir així. A 180 minuts, com hem dit abans, la dificultat incrementa respecte al fet de superar un equip de superior categoria en el sentit de que ha quedat millor classificat que tu, i sobretot perquè les tornades habitualment les tens a domicili. A 90 minuts, jugant-ho a cara o creu, jo crec que per un costat els primers perden avantatge, els que vagin a la repesca, i per contra, els quarts classificats, per citar els que estan més a baix, guanyen en possibilitats o probabilitats de donar aquesta hipotètica, si li volem dir així, sorpresa de deixar pel camí equips que han estat més forts durant la lliga regular.
I ho creus perquè és 90 i no 180 minuts, o perquè s'elimina el factor camp? Perquè jo no sé què pesa més, jo diria que és per la segona opció.
Jo totes dues, Adri, jo per mi totes dues. El fet de que sigui a 90 minuts redueix el marge de maniobra,
sí, ho fa imprevisible,
a l'hora d'especular amb resultats.
O sigui, ets el Yeclano, per dir algú, jugues contra l'Ibiza i et poses 1-0 en el minut 10 i condiciona molt el panorama.
Clar, o sigui, per un costat no pots especular tant, també el millor classificat no pot especular tant amb el factor de, bé, ja tornaràs d'aquí 15 dies o d'aquí una setmana hem de venir a casa meva, i una mica el que li va passar a l'Eibar aquell any, sí, amb el Sabadell, no? De pensar, hem sortit vius de la nova Creu Alta, ara aquests han de venir aquí a Ipurua i aquí els esperarem. Perds aquest factor i també de retruc perds el factor camp, és a dir, el no tenir aquest factor camp sinó que acabes jugant en un camp neutral és tan sorprenent el nou mirador del Jassires pel Sabadell com per el Badajoz, en cas de que tots dos equips ens haguem de creuar en aquesta primera eliminatòria allà, a terres gaditanes.
Tres minuts per sobre de les 2 de la tarda d'aquest dilluns 15 de juny del 2020. I a tot això parlem una miqueta també de futur, Sergi, del Centre d'Esports. No sé gaire bé per on començar. Si et sembla, et pregunto primer per la idea que té el Centre d'Esports de cara al viatge del playoff, perquè això sí que hem anat ja llegint, escoltant, coneixent d'altres clubs que tenen la intenció de no fer un viatge normal a l'ús del que seria una jornada de Lliga, és a dir, plantar-te el dia abans allà, descansar amb unes hores de marge, jugar i prou, sinó que s'està pensant i estudiant per part de diferents equips del 16 que jugaran al playoff de fer una petita concentració, una petita estada, en aquest cas a Terres Andaluses. El Centre d'Esports també ho té en ment?
Sí, ho té en ment. És cert que el fet de canviar la regió de Múrcia per Andalusia, i en concret la província, per dir-ho així, de Múrcia respecte a Màlaga, si volem com a seu central, encara que hi ha aquest Algeciras de Cádiz que està a tocar...
No ajuda, no?
No ajuda perquè evidentment aquí s'incrementa el tema del viatge. No és el mateix fer 600 quilòmetres que fer 1.050,
crec que eren, sí,
que pot haver-hi, i això dificultarà el desplaçament. En un principi l'equip havia d'anar en autocar, o estava decidit que Múrcia anava en autocar. Ara ens diuen que a Màlaga, a Marbella, per ser més exactes, no està tan clar que es vagi en autocar, sinó que s'estan buscant alternatives. Ja veurem si via tren i després autocar, o directament avió, però això dificulta i incrementa la despesa del desplaçament del centre d'esport Sabadell. Però, malgrat tot, la idea amb la qual es treballa damunt la taula és que l'equip pugui anar, no una setmana, que ningú no pensi que es farà un estatge a terres malaguenyes durant una setmana o 10 dies, sinó estar-se 3-4 dies abans del primer partit, poder haver arribat al quartier general on s'estableixi aquesta expedició arlequinada i a partir d'aquí doncs, poder decidir, insistim, si l'equip juga dissabte, si s'arriba a Màlaga el dimarts o el dimecres, si es juga diumenge el primer partit, doncs igual, si es va dimarts o dimecres, però d'aquella mateixa setmana.
Per tant, estem pendents de què acaba decidint el Sabadell, però la intenció és aquesta, d'anar uns dies cap allà. Sí. Si en el calendari faig el camí a la inversa i m'apropo cap a aquesta data d'ara, no tant el 18 de juliol i aquests 3-4 dies que poden haver-hi de marge i d'estada, sinó d'aquí a una setmana, dues, tres, el camí entremig, el Sabadell, una altra pregunta que es feia en molts clubs, té previst també jugar algun amistós?
És la idea, ja ho vam dir en el seu dia, que el club havia començat a treballar amb la possibilitat de tancar algun partit amistós. Evidentment ha de ser contra un equip que també estigui amb aquesta festa dels Playoff Express, és fàcil d'entendre.
Ja, la resta no estan.
Hi ha dos equips catalans més implicats en aquesta història i quatre equips més que volen pujar de tercera a segona divisió B. Més avall ja no es mira res perquè les lligues s'han donat per acabades i, evidentment, com dius, la resta d'equips que ja no estan és que ja no estan. Ja estan de vacances i ja no els pots anar a trobar. No és res oficial. De fet, a dia d'avui, com tenim ara mateix l'ordenament del BOE i de les diferents mesures i prevencions de les fases establertes per tema de sanitat, no es pot jugar amistosos. A hores d'ara no es pot jugar amistosos, que no significa que d'aquí una setmana, quan estiguem en fase 3, o d'aquí 10 dies, quan estiguem, tant de bo, toquem ferro, estiguem ja en la nova normalitat, com avui ha entrat la comunitat gallega, doncs això canvi. Però a dia d'avui no es pot jugar. De tota manera, i de manera oficiosa, que no oficial, el Sabadell, fins on ha pogut saber Ràdio Sabadell, hauria aparaulat, no acordat 100%, però sí aparaulat, poder-se enfrontar durant aquesta etapa amb la Unió Esportiva Sant Andreu i amb el Club Esportiu Europa, dos dels equips, d'altra banda, com dèiem, implicats en el seu intent de retornar, en tots dos casos, a la segona divisió B.
I ja que parlem d'altres clubs de la categoria, aquests ja no només els que estan en zona playoff, sinó qualsevol altre, estem veient ja molts moviments de clubs que fa ja molts mesos que no tenen activitat, que no n'han de tenir d'ara endavant. Per exemple, el Nàstic de Tarragona, que està tancant moltes renovacions, incloent-hi la de l'exarlequinat Toni Saligrat, l'entrenador del conjunt grana. Estem veient equips com, per exemple, el Prat, que en les últimes hores, dies, ha signat també exarlequinats, com Diego Garzón, com també Xavi Civil, els dos han passat al filial del centre d'esports. Al final, clar, tenen, anava a dir, un cert avantatge, un gran avantatge en quant a dates respecte als que el 25 de juliol continuïn competint, però que fa 3 mesos que no... Sí, evidentment poden negociar, però tenen un objectiu davant de la taula que el que fan és, d'entrada, que no et permeti tampoc confeccionar la plantilla sense saber en quina categoria estaràs, perquè no saps si és segona B o segona A, i després que la teva prioritat passa segurament pel play-off i no per la següent campanya. Però el centre d'esports també comença a moure's dins d'aquesta nova normalitat que dèiem en quant a planificació de la propera temporada.
Sí, encara sense saber de quin pressupost estarà parlant, s'especula amb diferents xifres, però encara no està clar el pressupost, entre altres coses, perquè evidentment sempre que l'equip es quedi a segona B, si es puja a segona A, estaríem parlant d'un pressupost infinitament superior a l'actual, ni que sigui pels ingressos base que estableix la Lliga de Futbol Professional, com ens va succeir després de l'ascens a Ipurua davant la Societat Deportiva Eibar, no? I com diem, tot i aquesta dificultat afegida de no saber, per un costat, quan acabaràs, per un altre costat, on seràs l'any que ve, el Sabadell, doncs, sí que ha començat a perfilar. Recordem que s'havien tancat algunes renovacions, bàsicament dos casos molt clars de jugadors que s'han perdut tota aquesta temporada, com és Antonio Romero i com és Jesús Olmo, aquests amb contracte en vigor ja de cara a l'any que ve. També s'havia tancat la renovació del porter Ian Mackay, va ser dels pocs moviments que va donar temps a fer Adri abans que arribés l'aturada generalitzada.
Algú dirà, i Antonio Hidalgo.
Bueno, sí, clar, evidentment evidentment, i l'entrenador, estan parlant de moment de la plantilla, com a tal de jugadors, i el club comença ara a dibuixar, com a mínim, converses amb aquells jugadors. La prioritat ara com ara és dels joves, també t'ho dic, és la primera prioritat, però com a mínim començar a moure fitxa per anar establint intencions. Establir intencions del que pugui ser. I a partir d'aquí entra tota la rumorologia de si el jugador no té ofertes superiors. De fet, anem a posar un nom damunt la taula. Ara fa alguns dies a la xarxa es corria el suposat interès, per exemple, que no seria nou, d'altra banda, del Gimnàstic de Tarragona per un jugador, a més de la terra, com és Aleix Coc.
I ex de Nàstic.
Doncs, per tant, aquí també has d'estar molt alerta perquè, evidentment, la temporada que han fet, o la temporada estranya, però temporada al cap i a la fi que han fet algun dels jugadors del Centre d'Esports Sabadell, crida l'atenció de rivals directes de superior categoria, en algun cas, a l'espera, com diem, que saber si l'any que ve, si la 2021 el Sabadell la jugarà al futbol professional o es quedarà en aquesta nova segona B de 100 equips i amb tot el que això suposa, que això ja és una altra canta.
Quina estrampada, quin canvi, eh? D'una a l'altra, d'una segona B de 100 equips a esta segona divisió A. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no ho canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les. Amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts clavats per sobre de 2:45 de la tarda. Us ho dèiem en començar, el Creu Alta Sabadell en vol és nou equip de Primera Nacional. Aquest cap de setmana era clau per saber si ascendia o no. Dissabte es duia a terme l'assemblea de la Federació Espanyola, però no ha estat fins fa tot just una estona, un parell d'horetes, que l'equip arlequinat ha rebut la confirmació oficial. Anem a felicitar el seu president, Albert Bosch. Bona tarda, enhorabona.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
S'ha fet llarga l'espera?
Home, no et donaré, sí. Molt llarg.
Clar, l'últim cop que vam parlar, vam dir crec que la situació és que hi havia el doble d'equips que places per ascendir. Al final, com s'ha resolt tot això?
Si et sóc sincer, l'únic que sabem és que la catalana ens va dir teniu plaça i és per a vosaltres. I un cop ens ha dit això, ja com aquell que diu, de la resta ja no vull saber res més. Tenim plaça, ja n'hi en tinc prou.
De totes maneres, clar, vosaltres estàvem amb un frec a frec aquí intens amb el Terrassa, que també ha anunciat que ha pujat.
Sí, a veure, que jo sàpiga que el Terrassa ha canviat la plaça amb el Sant Vicenç dels Horts i nosaltres tenim la plaça com a campions de la Lliga Catalana o com a primers de la Lliga Catalana, digue-li com vulguis, i per això tenim la plaça nacional.
Ha estat una mica estrany, no, tot això, per això, perquè dissabte és cert que es va parlar de primera nacional a l'Assemblea, després ho repassarem, però ja tenim, per exemple, dates al calendari. Per què no hi ha hagut una llista en aquella assemblea ja amb els equips ascendits i no ha sortit fins avui? O com a mínim, vosaltres esperàveu, per exemple, que dissabte us comuniquessin ja el que us han comunicat formalment avui?
Bueno, jo crec que això és un problema endèmic de la burocràcia que ens vam inventar en aquest país. O sigui, tot és molt lent. S'havia de fer l'assemblea, a l'assemblea un cop feta decidien les places les comunicaven als territorials, és del tot menys àgil. I això ha fet que s'hagin anat demorant, i és el que nosaltres, com aquell qui diu, avui havíem de saber alguna cosa, però tampoc era segur que sapiguéssim. Potser estaves parlant de que ens anàvem a dimarts o a dimecres. És molt, una incertesa molt, molt gran.
Clar, més, una categoria, la Lliga Catalana, depèn de la Federació Catalana, és la més alta de les divisions que depenen de la Catalana, i l'altra ja és fer el salt a l'àmbit estatal. Per tant, ja és l'última de les que gestiona, per entendre'ns, la Federació Espanyola, que no sé si en aquest sentit el fer el salt d'una a l'altra, en un any normal no hagués evidentment succeït res, però en un any com aquest, si ho ha dificultat una mica o si ha influït en el temps d'espera.
No, o sigui, això és clau. La Federació Catalana, em sembla que va ser fa un mes, quan es va decidir que s'acaben les competicions, ja va publicar ascensos, i no hi havia descensos, però ja els ascensos ja els va publicar. Aquí, al trobar-nos amb aquest salt de federació, és on s'ha enlentit tot.
Des de dissabte, que es fa l'assemblea, suposo que el mòbil del president del Creu Alta Sabadell en Vol ha fet alguna que altra gestió, no?, per saber si sí o si no.
Bueno, diem que el WhatsApp ha tret fum.
I què és el primer que has fet quan has conegut ja definitivament la notícia?
Home, passar-ho als de la Junta, passar-ho per fer-ho públic, perquè és aquelles coses que tens tantes ganes de dir, però no, encara no, aguanta, i clar, quan t'ho diuen hi ha llum verda i a pregonar-ho per tot arreu.
Crec que ho havíem parlat una mica, però en què canvia el fet d'estar a Lliga Catalana o a la Primera Nacional, i parlo des de temes esportius fins a logístics, econòmics, la diferència és molt gran o no?
A veure, si anem pels numèrics és més fàcil. Econòmicament estem parlant d'uns 8.000 o 10.000 euros de diferència de sobrecost. Això, un dels nostres objectius, i ho farem públic els pròxims dies, és farem una campanya de crowdfunding per aconseguir tots aquests diners i poder afrontar el Primera Nacional amb tranquil·litat, perquè esportivament l'altre objectiu és no senzillament fer un any a Nacional, l'objectiu és establir-nos a Nacional, i per fer això necessitem que econòmicament ser capaços i que després només depengui que la pilota entri o no entri. I això és un dels objectius que com a Junta tenim. Temes logístics són els mateixos, perquè el Primera Nacional són... tots els equips són d'aquí Catalunya, és més, tots són de la província de Barcelona, menys el Banyoles. O sigui, farem menys quilòmetres que la Lliga Catalana, per tant, el tema de desplaçaments no hi ha molta diferència. I a nivell esportiu sí que hi ha diferència, a nivell esportiu hi ha una diferència considerable.
Doncs, si vols, traiem el bisturí, parlem una miqueta de cadascuna de les carpetes que hem deixat aquí, perquè, per exemple, anant al tema del crowdfunding que deies ara per sufragar aquesta diferència de 8-10.000 euros, explica'ns què és el que teniu pensat.
Bueno, en principi, a finals d'aquesta setmana ja llançarem la campanya de crowdfunding, que aquí tindrem pues, la típica crowdfunding amb obsequis, amb regals, amb col·laboracions, amb camisetes, per fer-ho extensible a quanta més gent millor, i sobretot a fer partíceps tant tot el club, però sobretot tota la gent de la Creu Alta i de Sabadell en general. És un bon moment, a part de tot això, per fer extensible l'existència de l'embol al Creu Alta aquí a Sabadell. És un molt bon moment. Això és la part típica del crowdfunding per anar a buscar els fons. Després la part esportiva, aquesta t'emplaçaré a parlar amb el nostre coordinador, amb l'Eloi Vila, que ell et farà un allot desgranarà millor tots els moviments de noms i de jugadors que s'han fet.
Se n'hauran de fer molts per això? Per adaptar-se a la nova categoria?
No, jo crec que no, entre altres coses perquè nosaltres plantegem l'any que ve el Nacional com un premi al grup de gent que ha pujat. no ens tornarem bojos, no farem la plantilla nova perquè estem a Nacional, sinó que creiem molt en el bloc de gent que ha pujat. Hi haurà la plantilla segurament serà una miqueta més ampla, vindran fitxes interessants, però el bloc de treball serà el mateix. El Sergi, l'entrenador, continuarà. I anem a treballar amb això, el valor de... que avui ho comentava amb el meu pare, que també és de la Junta, és el que fa 6 anys, quan vam baixar de Lliga Catalana a Primera Catalana, va entrar l'Irra de Mont, vam fer 3 anys fantàstics, que el primer any vam pujar, allà vam veure que s'acabava un cicle, vam fer un canvi, entre cometes dolorós, perquè amb l'Irra hi havia molt bona relació, s'havien fet un treball molt bo, però es va decidir que s'havia de fer un canvi, vam trobar el Sergi, el primer any va ser bo, el segon any va ser millor, i hi ha hagut una progressió contínua amb un gran bloc de gent que creiem que és el nucli que s'ha de mantenir a Nacional.
Que estem parlant tota l'estona de projecte de Nacional, la plantilla que hi haurà Nacional, però per contra han dit que hi ha una diferència de 8-10.000 euros i que hi haurà una campanya de crowdfunding. Simplement per si algú està escoltant això i diu, anirà lligat al 100% de... o va bé la campanya de crowdfunding, no. O si no, no sortim? No, està garantida al 100%, la plaça?
Està garantida. L'única història és que anem a fer-ho bé perquè en el llarg del temps puguem estar-hi. No sigui un tema de dir farem un any a Nacional i després no tenim recursos, hem de sortir de Nacional. Anem a muntar-ho bé, anem a tenim un any per treballar, per buscar sponsors a llarg plaç i tot, i muntar a veure si econòmicament podem establir-nos com un equip de Nacional, que només depengui, és el que hem dit, del tema esportiu, que no depengui del tema econòmic.
Acabo preguntant-te pel tema, si ho vols entendre així, més morbós, de tenir derbi en aquesta categoria, o ara gràcies a Sabadell, Creu Alta Sabadell a la Primera Nacional. De fet, si no m'erro, l'única ciutat amb més d'un equip de la categoria només era Barcelona, amb el Sant Martí Adrianenc, que ha ascendit a plata. Ja no serà així, a l'espera de com queden totes les places definitives. Parlo del grup d'aquí de la zona, sí, sí, de Catalunya. Clar, això és històric, també, en el fons, per l'embol de casa nostra, tenir a dos equips de la ciutat i que Sabadell estigui doblement representada, primera.
Home, Sabadell és terra d'embol. O sigui, hi ha molta gent que juga embol aquí. I els vallesos de per si són terra d'embol, doncs el Sabadell ho era. L'altre dia ho comentàvem, des de que el Sabadell va baixar de divisió d'honor en 1974, no havíem arribat a categories nacionals. Per tant, és una cosa que és molt grossa. És una llàstima que estem amb el que fem i no podem fer festes molt grosses, no? Però és un motiu per fer una festa molt, molt grossa.
Clar, t'anava a dir així, això just, perquè clar, històricament és veritat que hi ha hagut no una presència, no, perquè el Sabadell, el de Rau, Nalo, Argràcia, etc. Però sí. En els últims anys és cert, o en les últimes dècades, millor dit, és cert que l'OAR Gràcia estava en categoria estatal, però la resta, com comentaves ara, des del 74, crec que has dit.
Sí.
El fet de tenir els dos ara mateix a la mateixa categoria, entenc que reforça una mica el punt de morbositat, de competència, de derbi entre veïns, però de retruc també es pot veure beneficiat com a esport en general l'handbol, no? Per afició en el doble partit que hi hagi OAR-Sabadell, Sabadell-OAR, per, vulguis o no, tenir una bona categoria al final, la base, etc. Tot se'n beneficia, no?
Sí, home, tothom surt guanyant. L'aspecte aquest de quan més amunt et trobis, més morbo hi ha. Pensa que els nanos, encara que els grans, els sèniors, no juguin entre ells perquè estan a categories diferents, et trobes que, com que jo des d'alevins, infantils, cadets, juvenils, t'hi vas trobant recurrentment. I aquí és on es fa el caldo dels derbis.
Ara no voldria ser l'Eloi, per això, perquè em paro a pensar i en qüestió de 50 quilòmetres a la mateixa categoria, Granollers, La Roca, OAR, Creu Alta Sabadell, ara també el Terrassa, Sant Cugat, déu-n'hi-do, eh?
Sant Quirze.
No, Sant Quirze, no, correcte.
Eloi, ja t'ho dic, és que la categoria, si tu mires, si mireu el mapa, els desplaçaments més llunyans que tens, si traiem Banyoles, és Sant Esteve per l'Altordera, Santa Maria per l'Altordera, i cap a baix Sant Esteve Sarrovires, i la resta, o sigui, els 15 equips estan ficats amb 40 quilòmetres de distància.
Doncs com deies, és la demostració de la tradició i del bon handbol que s'hi practica aquí i des d'aquesta pròxima temporada també amb el Creu Alta Sabadell handbol en aquesta primera nacional. Per tant, com dèiem en començar, Albert, enhorabona, anirem seguint aquesta campanya de crowdfunding a veure com funciona i a veure si ens en doneu més detalls. I la temporada vinent, a viure com toca amb doble representació aquesta categoria. Una abraçada.
Moltes gràcies pel vostre suport.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ara que parlem d'ascensos confirmats, l'Amics del Pou Nou Escorial torna aquesta setmana als entrenaments, com escoltàveu la setmana passada, que ens explicaven aquí en aquest mateix espai que encara no tenien rival definitiu ni tampoc data ni escenari per la disputa del play-off, que a diferència d'altres esports, en aquest cas sí que està previst jugar-lo pel que fa al futbol sala. Avui coneixem més detalls d'aquesta promoció, ho fem amb l'Alejandro Guerrero, amb el secretari de la Lliga Catalana de Futbol Sala. Alejandro, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
De moment, si no em dius el contrari, aquests play-off no tenen seu, oi?
De moment no, estem treballant amb la Federació Espanyola de Futbol. Nosaltres com a Federació Catalana de Futbol li hem demanat poder realitzar els dos play-offs que hi ha d'ascens a segona B divisió amb quatre equips de catalans i poder fer-ho tot a la mateixa seu. Per tant, ara mateix estem treballant amb això.
Per tant, seria una única seu per les dues promocions, per entendre'ns. S'ha especulat, per exemple, amb l'opció de Torredembarra. Al principi semblava que podia ser Sabadell per allò de ser el nou Escorial, el primer classificat. Si ens l'haguéssim de jugar, de quin percentatge hi ha que sigui Torredembarra o Sabadell o una altra opció? Estem més a prop d'una de l'altra o això encara no es pot dir?
Bueno, no és que no es pugui dir, sinó que és que no està encara definit per part de la federació. Tampoc se li ha comunicat als quatre implicats, per tant entenem que no està encara decidit. L'únic que, si estigués decidit, primer li diríem als quatre implicats, més que res per respectar els temps.
Els creuaments sí que estan definits ja, no?
Sí, mira, avui mateix ha sortit la circular de la Federació Espanyola, la circular 78, en la qual confirmava que dels dos grups de Catalunya es creuarien el primer i el segon classificat de cada grup. Per tant, ja podem dir i confirmar que l'Amics del Pou No Escorial es creuarà amb l'Arenys de Munt i l'Escort Futsal es creuarà amb el Penyesplugues.
Per tant, tenim ja rival. Sobre el que parlàvem la setmana passada amb la gent de l'Amics del Pou, hem fet un salt endavant. També en quant a la data, oi?
Sí, la data està prevista que es disputi el cap de setmana del 17 al 19 de juliol. I, bueno, en funció de l'Ajuntament amb els quals estem parlant per disputar aquests partits, que ja et confirmo que no serà sobre el paper cap dels quatre, les quatre instal·lacions dels quatre equips classificats, més que res per respectar el tema de local visitant dels quatre. Mirarem a veure els horaris que tenen previst tant la Federació Catalana, la Federació Espanyola de Futbol, com la disponibilitat dels quatre equips participants. El que sí que podem confirmar és que en funció del que determina la circular de la Federació Espanyola, s'ha de fer en uns horaris en els quals la calor que faci o es preveu que es faci el mes de juliol no afecti en la disputa del partit. Per tant, serà en hores bastant avançades del dia.
És a dir, si no he entès malament escoltant-te, el sí. Play-off serà del 17 al 19 de juliol, en horari, si no de nit, com a mínim de vespre, per tema temperatures.
Exacte.
I no serà segur a Sabadell ni a cap altra de les seus dels equips.
La nostra intenció és no implicar a cap dels quatre equips que participen pel fet de intentar que sigui una seu específica de gestió de la Federació Catalana de Futbol. Penseu que si es fa a Sabadell, en el qual nosaltres hem estat allà en unes quantes ocasions, inclús hem fet fases de Campionat d'Espanya, hem fet un Catalunya-Brasil de futbol sala absolut allà a Sabadell, o sigui que estem molt encantats amb les instal·lacions de la localitat. L'únic que no volem és implicar a un dels equips participants. Per tant, no volem que, en el cas de que Sabadell ho volgués albergar, Amics del Pou hagués de carregar com a local amb cap gestió. Per això hem decidit treure-ho d'aquestes quatre localitats.
Queda claríssim. Per rematar-ho, sent en un recinte tancat i sense haver pogut entrenar encara, alguns equips eren una mica escèptics davant la disputa d'aquest playoff. S'entén en certa manera aquest temor de dir no hem començat a entrenar, queda un mes, les pistes estan tancades, estem encara pendents de quina fase de desconfinament afecta la nostra ciutat. Fins i tot el fet de fer-ho en una pista coberta, a diferència de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, que sí que van ser les primeres ja en poder-se utilitzar. Tot aquest xup-xup, aquest punt de temor que pot haver-hi, s'entén?
Bueno, s'entén quan mires les xifres, no?, de tot el que ha passat. Ja no és un tema de l'esport, és un tema general de societat. És normal que tothom sigui escèptic. És més, nosaltres com a Federació Catalana de Futbol, des del primer dia ho vam tenir clar, que era no haver de disputar cap partit més durant aquesta temporada i intentar iniciar la temporada següent amb el menor risc possible. Hem de pensar que aquesta situació dels play-offs d'ascens es determina la Federació Espanyola i nosaltres com a Federació Catalana l'únic que podem fer és facilitar aquesta participació als clubs i als equips catalans. Per tant, som part afectada en aquest sentit i l'únic que volem és que surti tot bé amb les condicions que proposa la Federació Espanyola.
Doncs, com dèiem abans, d'entrada la notícia, ja hi ha data del 17 a 19 de juliol d'aquests play-off d'ascens de tercera a segona divisió B de futbol sala, i en el cas de l'Amics del Pou Nou Escorial també rival, l'Arenys de Munt, primer contra segon del mateix grup, es veuen les cares en aquelles dates. Alejandro Guerrero, secretari de la Lliga Catalana de Futbol Sala, gràcies per les explicacions i pels detalls d'aquesta promoció. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Salutacions.
Repassem d'altres qüestions en un format més breu. Com dèiem ara fa un moment, en handbol ja ha quedat dissenyada la temporada 2020-2021 de la Primera Nacional. Es mantindrà el nombre d'equips, un total de 96, dividits en grups fins a 6 de 16, i entre els quals hi serà l'OAR Gràcia Sabadell d'una banda i el Creu Alta Sabadell en vol de l'altra. La competició s'encetarà el primer cap de setmana d'octubre. Es classificaran per les fases d'ascens els dos primers de cada grup i descendiran els dos últims. Un OAR Gràcia que ja ha incorporat a 3 jugadors pel seu primer equip masculí. L'última incorporació és Hugo Aitzalia, primera línia francès, que viurà al carrer Bocaccio la seva segona temporada a la Primera Nacional després d'una campanya al Sant Esteve Sarrovires. S'afegeix així a Sergi La Liga i a Carles Bonàs, els primers fitxatges tancats per l'OAR Gràcia. En futbol, la Unió Esportiva Sabadellenca continua perfilant la seva plantilla amb el cinquè fitxatge realitzat en aquests darrers dies. El darrer en arribar ha estat Guillem Bateta, procedent del filial del Centre d'Esports Sabadell. L'exarlequinat s'afegeix a Pere Mogente, als germans Eleder i Asier Ortola i també a Sergio Sánchez, l'únic que la temporada passada va jugar a tercera catalana. La resta provenen de conjunts de segona catalana, és a dir, la mateixa categoria on tornaran a jugar els taronges al pròxim curs. I finalment, ara que parlàvem de futbol sala i d'aquests play-offs d'ascens de tercera a segona divisió B, són 6 les incorporacions en el cas del grup Zarraona, que continuarà amb la seva profunda renovació a la plantilla. Pol Hernández, procedent del Ripollet, i Albert Franco, precisament de l'Amics del Pou Nou Escorial, han estat els últims en aterrar al club arraonista, que li està donant un rentat, un nou aire, al seu primer equip després de no complir amb els objectius aquest any a tercera divisió. Recordem que a la banqueta, Darío Martínez ha agafat les regnes del grup Zarraona Estudi Barcelona en substitució d'Isma Quirós.
Hotel Suís.
I si demà enceneu la ràdio, mal fet, perquè l'heu de tenir tot el dia posada, però a les dues en punt, què trobareu en el menú del dia de l'Hotel Suís? Doncs demà dimarts tindrem, per exemple, a l'última hora del centre d'esports, la segona entrega d'aquest camí cap al playoff que hem iniciat avui sabent com li van les coses als tercers classificats amb aquest format de promoció i que demà continuarem, aquest cop tirant una mica més d'història, no tant d'estadístiques del playoff en si, sinó d'història del centre d'esports Sabadell i també, entre altres qüestions, coneixerem les intencions de futur de la Unió Deportiva Tibidabo Torre-Romeu a segona catalana, un dels rivals de la Sabadellenca. Ara que comentàvem aquestes novetats, el conjunt taronja compartirà en lliga amb el Sabadell B amb aquesta triple representació de la ciutat al grup a priori 4, però veurem com queda en el futbol català. Cinc minuts i les tres. Avui acabem aquí el programa d'aquest dilluns, dia 15 de juny del 2020. Hem encetat la setmana parlant de plans de futur del Sabadell en la prèvia del play-off, fins i tot en el play-off i de confecció de la futura plantilla. Hem felicitat la gent del Creu Alta Sabadell en vol pel seu ascens i ara escoltàveu més detalls de la promoció que també ha de jugar aquell primer cap de setmana del play-off de futbol l'equip de futbol sala del grup de l'Amics del Pou, Nou Escorial. Tot això ho hem fet possible amb el Toni González des del control de so i ho podeu tornar a escoltar a radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Demà més, que vagi molt bé, una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.